Sortim de compres i, com que ho farem amb la Gavi Giral, cap del Servei Municipal de Consum de Vilafranca, i la Laura Carbó, tècnica del Servei de Medi Ambient, intentarem i aconsellarem que siguin compres sostenibles, amb cura per l'entorn i que no ens comportin disgustos a posteriori. Gavi, Laura, benvingudes.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Nadal és moltes coses, però també una època de molt consum, amb la compra de regals, però també de menjar i de begudes per les celebracions, d'abets, d'ornaments. I avui ens proposeu una reflexió i alguns consells per fer-ho ben fet o una mica millor que l'any passat, si pot ser.
Sí, doncs mira, pensem que podem aprofitar també, no?, aquesta època de Nadal per seguir fent un consum responsable, no?, i si pot ser, doncs, sostenible, no?, tenint en compte, doncs, les repercussions del nostre consum tant socialment com mediambientalment, no? I bé, doncs mira, hem pensat que era un bon moment, ara que començarà, doncs, la Fira de Santa Llúcia, l'encesa de les llums, etc., doncs, per recordar, doncs, alguns consells que ens puguin anar bé, no?, sobre les compres de Nadal.
Exacte, vivim en un planeta finit, estiguem a l'estiu o estiguem a les prèvies de Nadal, i per tant la nostra idea és poder-vos donar alguns consells per viure un Nadal al màxim de sostenible, ja que som moltes persones i hi ha molt de consum, no?, com molt bé has comentat, i a partir d'aquí, doncs, intentar anar-ho fent cada dia una miqueta millor entre tots per anar gaudint d'aquestes festes, però d'una manera que tinguin menys impacte, no?, negatiu cap al nostre entorn.
I per aconseguir aquest menor impacte i aquesta cura del planeta, que, com deia la Laura, és finit, comencem planificant, no?
Sí.
Abans d'anar a comprar, abans de fer despesa, pensem, planifiquem, què podem aprofitar, com ho podem fer.
Aquesta acció tan bàsica que moltes vegades, doncs, hem incorporat al fer la llista, doncs aquí és important, eh? Ho parlàvem amb la Gavi, tant amb el tema de l'alimentació, que és potser on començarem ara incidint, com després fins i tot amb el tema dels regals. És important, doncs, tenir clar què volem comprar i fins a on, diguéssim, perquè siguin llistes realistes, i després, un cop vas a comprar, no?, que tens molts inputs de molts àmbits diferents, doncs poder anar amb el cap fred i comprar el que realment es necessita només.
Sí, i també, doncs, confeccionar un pressupost, no?, perquè sembla que no, però a vegades ens deixem portar per les compres una miqueta compulsives, no?, i d'última hora, i això també fa que de vegades gastem més del que ens convé, no?, llavors una mica ajustar-nos al pressupost, fer una mica de llista de què és el que volem comprar, i evitar sobreendeutar-nos, perquè de vegades anem tirant de la targeta, no?, sobretot si comprem avui en dia, que comprem amb targetes de crèdit, si no paguem amb cash, no?,
o amb el mòbil.
O amb el mòbil, i acabem, doncs, després, quan repassem la llista de les despeses al final de l'època aquesta nadalenca, doncs tenim sorpreses, doncs, bastant desagradables de vegades.
Exacte. Si, per exemple, ho aterrem amb la part de l'alimentació, doncs podríem, sobretot, intentar que no es malbarati. Intentar comprar, doncs, amb comerços de proximitat, intentar, doncs, que els circuits d'aquests aliments siguin curts i, per tant, tinguin menys impacte, no?, que no haguem de comprar coses que venen de l'altra punta del planeta, que sembla molt obvi i s'ha dit molt els últims anys, però encara ara, doncs, cal un esforç del propi consumidor per escollir bé a on compres aquest menjar.
Sembla que si no és exòtic no fa tant de Nadal, no?, i acabes cedint.
Exacte, i per tant, comprar, doncs, triant una miqueta aquests proveïdors, les quantitats adequades, raonables a la gent que serem a taula, que a vegades, doncs, pequem de l'opulència perquè no vols que ningú es quedi amb gana, però anem tots molt tips, ja són dies que es menja, doncs, molt seguit, molts àpats, i val la pena, doncs, adequar-se a les quantitats. I tirar, doncs, de productes de temporada, de producte fresc també, no?, que val la pena, doncs, tenir aquests aspectes en compte.
Sí, sí, i també hem de mirar de no malbaratar aquests aliments, no? Mirar de conservar-los bé, de que estiguin en condicions òptimes, no? Tant a la nevera com al rebost, perquè no se'ns caduquin. Si comprem amb molta antelació, doncs pot passar que doncs se'ns caduquin abans d'hora, no? Aleshores, hauríem de mirar de fer un bon ús d'això, també.
Sí, i aquesta part que comentes, Gavi, m'agrada molt, de la cuina d'aprofitament, que una vegada doncs, també han passat aquests dies, no?, aquest pic de festes i d'àpats, doncs saber gestionar el menjar que ha sobrat perquè no es faci malbé.
Sí.
Que aquí hi ha una web molt interessant.
Sí, sí, sí. La de somgentdeprofit.cat, oi?
Sí.
Sí, on hi ha moltes receptes i consells doncs, per evitar el malbaratament, no?
Per aprofitar podem aquestes fer sobres,
sí,
d'aquests dies.
Sí, clar, sí, podem fer cremes.
I congelar sempre és una molt bona opció.
Exacte.
Aquells canelons que sí, treus a sí, mig febrer, escolta,
salven d'algun cap de setmana.
I són molt més bons que el dia de Sant Esteve.
I tant, i tant,
sí,
i tant.
Podem fer croquetes, podem fer amanides.
Exacte.
Sí, sí, podem convidar altra vegada els amics més endavant.
Pots generar una nova trobada,
una nova trobada
i amb poca feina culinària. Sí, sí.
I l'arbre de Nadal?
L'arbre, aquí és un gran tema perquè realment es fa servir molt, és molt present a la majoria de cases i hi ha sempre com dues opcions, l'opció de tenir l'arbre natural i l'opció de tenir-lo artificial, i cada una de les opcions té un impacte i té avantatges i inconvenients.
No hi ha la millor, no? Totes dues tenen pros i contres.
No, però també us he d'explicar que hi ha una bona pràctica, si
aviam
t'ho permet l'espai, que tu pots tenir plantat un arbust en forma d'avet, no cal que sigui el gran arbre, perquè no tothom viu doncs, en espais tan grans, però que tu pots acabar aprofitant un arbust que tens a casa en forma de, doncs, una mica d'avet i que per Nadal el decoris i es converteixi en l'arbre de Nadal. I llavors aquest sí que potser seria el que tindria menys impacte de tots, perquè ni has de comprar un arbre de plàstic que té una sèrie d'impactes, no?, en la seva producció, transport i posteriorment com a residu.
Tot i que el recicles any rere any, el de plàstic.
Sí, té aquesta part bona, realment, el de plàstic, que si realment el vas fent servir any rere any, doncs l'amortitzes, diguéssim, i l'impacte és molt menor. El natural, doncs té un impacte que també és cada any, no?, hi ha gent que el compra i després el porta en un punt de reciclatge i serveix per fer-ne compost. Vull dir que dintre de tot doncs és important tancar aquest cercle, però ha tingut també tota una sèrie d'impactes perquè s'ha hagut de fer créixer, s'ha hagut de transportar i cada any l'has de generar, no?
Són arbres que es cultiven, no?, que estan destinats, formen
sí
part d'una indústria en aquest país.
Sí, 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 però clar, també hem de veure doncs, la procedència, no?, d'on es cultiven.
Vols dir, si venen de molt lluny.
Clar, i en quines condicions es cultiven, no?, quin tipus de plantacions. Aleshores,
quin impacte
clar,
tenen.
Tenen un impacte important també, l'avantatge és això que deia la Laura, que és biodegradable, no?, que es pot fer compost després, si és que s'ha d'acabar triturant, no?, o s'ha d'acabar... Però clar, també té un cost econòmic bastant gran. Els arbres naturals no són gens barats,
Si vols d'una mida sí, respectable,
clar,
són carots.
Són cars. Llavors també s'ha de rumiar bé, perquè clar, pel mateix preu, si tens un arbre artificial que el pots reutilitzar durant molts anys...
El guardes a la caixa
sí,
de
si tens espai,
decoració nadalenca
sí,
i el vas traient
sí,
any rere any.
Sí.
Els naturals normalment també els tallen molt les arrels perquè puguin cabre doncs, en torretes relativament petites... I, per tant, aquell arbre també pateix i el tens molts dies o setmanes doncs, en espais calafactats, normalment. Per tant, és un arbre que les probabilitats de vida, diguéssim, d'un any per l'altre, ni que el volguessis plantar, doncs són baixes. I, per tant, has d'assumir que segurament l'hauràs de portar amb aquests punts de recollida, en el millor dels casos, i suposant doncs, que la ciutadania ho fa bé i els porten amb aquests punts, doncs és això que
cada
comentem.
Cada any se'n recullen menys.
Bueno, les dades no, jo no les tinc ara sobre la taula... Però sí que hi ha molts punts a Vilafranca, per exemple, que s'habiliten i que es van buidant periòdicament, que a vegades sembla que no n'hi hagi mai, però perquè es van traient cada dia. i bueno, és una manera de gestionar-los més correcta que no pas llançant-los, evidentment, al rebuig, etc. Però hi ha maneres millors per no haver de generar aquest residu. Sempre diem que el millor residu és aquell que no es produeix i, per tant, segurament hem de trobar fórmules que també ens evitin el d'un sol ús, ni que sigui d'un material natural, en aquest cas.
També podríem decorar una planta que tinguem a casa, que sigui
bonica. Sí, el que deia la Laura, un arbust, aprofitar aquell arbust.
O una planta normal.
Ah, una cosa més petiteta.
Sí, una cosa més original, no?
És que la part de tradició...
Sí, ha de ser un arbre, no?
La gent a vegades, doncs, clar, canviar per... Depèn en per què ho canvies... La gent no t'ho agafarà com un hàbit.
Sí, sí.
I hem obert el meló de l'arbre de Nadal, acompanyant aquest arbre hi ha tots els ornaments i aquesta decoració nadalenca.
Sí, doncs una mica el mateix, no? Que si fem servir ornaments, doncs mirar que siguin doncs, de materials reciclables o reciclats, no? Si pot ser... I que si consumeixen electricitat, doncs que sigui la mínima, i si tenen piles, doncs que siguin piles recarregables, per exemple, no? I mira, doncs que no fem un consum excessiu, no?
Sí, aquí sí que es pot aprofitar molt d'un any per l'altre. Normalment, si comprem ornaments, que els puguem, doncs tenim aquella caixa que posi Nadal, i cada any doncs anar-los traient i com a molt doncs haver d'anar renovant alguna cosa de tant en tant, però poder aprofitar aquests materials sí que val molt la pena.
Un capítol important d'aquestes dates són les joguines.
Sí, i aquí tornaríem una miqueta a que l'ideal seria doncs, sempre utilitzar materials nobles, no? Joguines de fusta, més que no pas de plàstic. És a dir, aquí és molt important la quantitat, doncs que primar la qualitat, no? Enfront de la quantitat, diguéssim, perquè estem molt acostumats a que com més gran és la muntanya de regals, doncs sembla com que el nen o l'infant o la nena hagi d'estar més feliç, i no és així, no? Els hem d'ensenyar que els valors passen perquè aquella joguina que han volgut durant mesos no l'han tingut a l'instant, no? Aquesta immediatesa a la que estan acostumats els infants, doncs treballar-ho des de casa, perquè a vegades doncs val la pena anar-te fent una llista... màgica, diguéssim, perquè quan realment arribi el Nadal li arribin aquelles coses que aquell infant volia, no? I a vegades sento moltes famílies que diuen és que no sé què regalar-los perquè tenen de tot. Doncs aquí vol dir que ja hi ha un error de planificació segurament per part de les famílies, perquè els hi han anat donant al llarg de l'any tot allò que necessitaven o volien amb molta immediatesa, sense potser treballar aquest valor de... Bueno, del saber esperar, no? I de saber valorar que allò arribarà doncs, quan hi hagi l'aniversari o quan arribin les festes de Nadal, etc. Independentment de l'edat de l'infant, Vull dir, podríem treballar qualsevol edat.
Com a grans,
també. Sí. Evitar caure en l'excés una mica, no? Seria la idea també, com el que dèiem al principi de les llistes, no? Tenir clar què volem regalar-los.
Sí. I prioritzar la qualitat i la durabilitat de les joguines, també, no? Perquè també es venen joguines realment molt senzilles, no? Fetes amb materials que no sabem, no?, d'on procedeixen, a vegades venen
cada any hi ha joguines que s'han de retirar del mercat perquè no compleixen la normativa europea.
Sí, correcte. Doncs mirar que tinguin doncs, l'etiquetatge, no?, de joguines homologades a la Comunitat Europea, per exemple. Perquè, clar, hi ha molt de producte que ve de fora, no? I aquests productes de vegades estan fets amb materials tòxics o es trenquen de seguida, són de baixa durabilitat, no? Llavors això també potser podem prioritzar comprar menys joguines i que tinguin una miqueta més de qualitat, no? I que puguem, doncs, després inclús, no sé, reutilitzar quan ja no les vulguem fer servir. Si podem fer una miqueta de neteja de joguines de les que ja no fem servir, no? I abans de que arribin els Reis, doncs podem portar-les a algun espai de recollida de joguines o en algun...
És complicat, Jo diria que n'hi ha molt pocs.
N'hi ha pocs, sí, perquè fins i tot...
Igual que amb els llibres, passa el mateix.
Sí, passa el mateix. Sí, fins i tot la Creu Roja, que recull joguines, no vol joguines, de segona mà.
Aquí potser podríem això promocionar una mica l'espai aquest del Comnou, perquè la ciutadania que utilitza la deixalleria, quan porta alguna cosa a la deixalleria sense canviar els seus hàbits, i el personal d'aquestes instal·lacions detecta que hi ha doncs, un moble, una joguina, un element que està en bon estat, el passen cap a un altre circuit per revisar-lo i portar-lo a aquest espai que li diuen el Comnou, que està ubicat aquí al Clot de Moja, i que la ciutadania en pot fer ús i recollir coses que pugui necessitar. No? És un espai on tots els materials que s'hi exposen doncs, han estat revisats i se'ls hi, bueno, tenen l'oportunitat de donar-los una nova vida quan algú detecta, doncs mira, doncs una bicicleta i aquella família necessita una bicicleta, doncs la pot tenir. Perquè ens entenguem, seria com un Wallapop gratuït, no? I accessible per la ciutadania sempre que s'utilitzin doncs, les instal·lacions de la xelleria, una mica el pas previ. I val la pena, doncs, perquè és molt pioner, diguéssim, a Catalunya, tenir com un espai on es poden reutilitzar i on es pot donar una segona vida en quant a la reutilització de materials.
I tots aquests elements que estem abordant van embolicats. Parlem dels embolcalls, capses, paper,
exacte,
a vegades de plàstic, d'altres
sí,
més natural, més sostenible...
Sí, aquí, tant si són regals materials, com potser no hem posat molt d'èmfasi, però també val molt la pena regalar experiències, no?, en el món en el que vivim, perquè això es puguin valorar doncs, també altres coses que no només sigui l'específicament material, entrades per concerts, espectacles, cultura, activitats, tallers, vull dir, aquí se'ns obre un món de possibilitats en quant a regals molt interessant.
Infinit.
Exacte. Però que també segurament doncs, ve embolcallat amb alguna cosa que fa que hi hagi aquell moment de sorpresa. Aquí havíem fet fa uns anys, me'n recordo, amb la campanya Déu Plàstics, aquells tallers de com embolcallar amb teles, no?
Ah, sí.
Que realment és un hàbit que no s'ha extès molt, que és una tècnica que li deien furoshiki, em sembla que era un nom així japonès perquè venia de les tradicions japoneses d'embolcallar amb teles quadrades doncs, els materials, no? I són teles reutilitzables i, per tant, generes zero residus, que és una mica cap on hauríem de tendir, no? Cap a aquesta prevenció. Però bé, qui tingui doncs, inquietuds en aquest sentit segurament trobarà la manera i si no hem d'intentar embolcallar doncs, amb el mínim embolcall possible i si pot ser paper reciclat i que després també doncs, el puguem posar a reciclar i, per tant, intentar tancar el cercle, no? I treballar per aquesta economia circular doncs, millor que millor.
Sí, o evitar l'embolcall, no? En alguns casos, sobretot si regalem experiències, com que majoritàriament es compren de forma electrònica, no? També es poden regalar de forma electrònica. No sé, hauríem de posar una miqueta la imaginació al poder i no sé, preparar algun tipus de, no? de felicitació electrònica, igual que enviem les felicitacions de Nadal de forma electrònica, que avui en dia doncs, ja està bastant extès i ja hi ha molts programes que dissenyen, no? Aquestes felicitacions. Doncs felicitar, doncs regalar un val, no? Un val doncs, per una experiència, que ja no sigui en paper. El que passa que, clar, encara tenim la tradició de que volem fer cagar el tio i volem que surti alguna cosa física,
material,
oi? Sembla
sí,
que,
sí.
Sembla
sí.
Que si no, no...
La caixeta, sí, almenys, sí, de l'experiència, sí, sí. O aquella cartolina amb una explicació.
Sí.
Però bueno, intentar evitar aquí, sobretot, els elements que tenen plàstic o aquests papers plastificats, és a dir, intentar anar a buscar els que compleixen una mica les tres R's, no? De reduir,
que cada vegada costa més,
I reciclar, no? Aquesta part tan bàsica que hem parlat durant molts anys,
bueno,
doncs no perdre-la.
Aquests papers i aquests sobres reciclats, no? Per exemple, no? Per a l'hora d'imprimir-ho o buscar materials més nobles, no? I més respectuosos.
Sí.
I de totes aquestes compres, Gavi, què hem de conservar, què hem de tenir present per si després,
sí,
com dèiem,
sí,
van maldades o s'han de fer
canvis
d'evolucions?
Sí. Doncs, com sempre, el tiquet o la factura és molt, molt important doncs, conservar-lo perquè és la garantia, no?, que tenim doncs, a l'hora de poder doncs, reclamar si hi ha algun problema, si hi ha algun defecte amb el producte o fins i tot si volem fer un canvi o una devolució. És molt important que ens informem de les condicions dels canvis i les devolucions, sobretot en els establiments presencials, perquè no tenen obligació d'acceptar la devolució del producte. si ens ho repensem i diem, ostres, és que aquest producte no m'interessa, vull que em retornin els diners, doncs no tots els establiments ho fan, alguns ho accepten, però d'altres no, i aleshores doncs, ens poden fer un val de compra o ens poden oferir un canvi. Val? Molt important, si comprem online, doncs que revisem també les condicions dels canvis i devolucions, perquè ara, avui en dia, cada vegada més, doncs ja hi ha moltes webs que posen que la devolució corre a càrrec del consumidor. Perquè, clar, s'estava fent un abús molt gran, no?, del dret de desistiment. El dret de desistiment és el dret que tenim, no?, quan fem una compra online, a retornar el producte en el termini de 14 dies.
I si té cost zero,
doncs...
Proliferen, mira, és més fàcil, no?
Ho agafo, n'agafo dos o tres, me'ls ja emprovo i em quedo el que necessito i retorno el que no vull. Llavors, és clar, això doncs, ha fet que, d'alguna manera, aquest abús ha fet que, doncs, això... s'hagi hagut de regular, no? La llei sí que permet que es pugui fer que el consumidor pagui la devolució sempre i quan s'anunciï prèviament. És a dir, que en les condicions de compra ja posi que el cost de la devolució anirà a càrrec de la persona consumidora. Hi ha alguns productes que no es poden retornar. Per exemple, els aliments. No és molt habitual comprar aliments online, però bé, avui en dia molts supermercats ofereixen la compra online també, no? Però és veritat que els aliments no tenen possibilitat de devolució, o també productes fets a mida, encarregats, no? Fets a mida, fets expressament, personalitzats.
Roba interior,
sí, per problemes de higiene, no? Hi ha algunes excepcions.
I clar, aquestes devolucions, Laura, també suposen un cost pel planeta. Clar.
És un cost ambiental molt gran. Com més quilòmetres sumem, doncs, a aquest mat, no? aquests objectes que han d'anar d'un punt inicial a un punt final, doncs, clar, més impacte tenen. Per tant, sempre estem dient una miqueta que cuidem aquest producte de proximitat, aquests proveïdors de proximitat, sempre i quan es pugui. Evidentment, a vegades hi ha algun regal concret o algun aliment concret que, bueno, no el podem trobar en aquesta xarxa més local, però la majoria sí, i llavors sí que val la pena aquí mirar la relació qualitat-preu i segurament doncs, podrem apostar per aquest comerç de proximitat.
Laura Carbó i Gavi Giralt, gràcies per aquestes reflexions i aquests consells. Intentarem posar una mica de seny en aquesta voràgina consumista en la qual ens embranquem ara. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.